Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
Jo no necessito diners o carinyo, jo només treballo per l'art. Maria Callas. El Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer, sempre gaudim. Per què amagar-ho? Gaudim moltíssim de la música i dels coneixements que anem sumant a la nostra vida. Però hi ha programes que d'inici ja sospito que ens emocionaran especialment. No enganyaré ningú si admeto que en més d'una ocasió hem plorat una miqueta mentre fèiem el programa, de riure i d'emoció. Han hagut molts silencis plens de música i crec que avui serà un d'aquests dies. No m'enrotllo més perquè jo ja tinc moltes ganes de començar amb el tema d'avui i saludo a les nostres guies musicals, a la flautista Patricia Denó. Hola.
Hola, què tal? Com estàs?
I la pianista Cristina Casale.
Hola, Jessica.
Avui serà la Patricia qui ens presenti el tema d'avui.
Doncs sí, Jessica, avui tenim un tema fabulós. Avui parlarem de la increïble carrera i vida de Maria Callas.
Ana Maria Cecília Sofia Kallo Geropoulou, o sigui, Maria Callas, nascuda a Grècia, a Nova York, perdó, el 2 de desembre de 1923, de pares grecs immigrants, i va morir el 16 de setembre de 1977, als 53 anys.
Molt jove.
53 anys de moltes vivències i molta intensitat. Va ser filla d'un apotecari, Georgios Kalogeropoulos, i d'Evangelina, la seva mare, amb la que va tenir moltes diferències, no? I va tenir una germana anomenada Jackie.
Quina casualitat, eh? Precisament aquest nom l'acompanyaria dues vegades a la seva vida. I no per bé.
Un recordatori.
Sí,
de manera dolorosa, no?
D'una manera tant com a germana com la que acabaria sent la seva principal rival, si ho podem dir d'alguna manera, com va ser la primera dama d'Estats Units, vídua, que era Jackie, que es va convertir en Jackie Onassis.
Mm-hmm. I amb la seva germana també?
Doncs mira, sí, perquè resulta que Maria Callas no havia de ser una nena, havia de ser un nen. La Evangelina era una grega, una dona molt de caràcter, i desitjava un nen, ja que ja havia tingut una nena molt maca, molt, molt graciosa, que era Jackie. I bé, es diu que quan va néixer Maria i li van dir a la mare que era una nena, des del moment del part la va repudiar, no va voler-la agafar, no la va voler. Casualment Maria era l'antítesis de la seva germana Jackie. Era una dona que ja des de nena era grandota, era grossa, tenia uns ulls molt grans, un nas enorme, una boca molt gran, i Angelina va decidir, doncs, que Jackie fos la nena maca, la nena que es casaria, la nena, doncs, que li feia una roba molt maca per Jackie, i en canvi a Maria la portava vestida d'una manera doncs una miqueta, bueno,
no la tenia en compte la
no
família,
la tenia en compte, no? Desalineada,
la preferida, sí. Clarament era,
exacte,
la seva germana.
I això influirà molt a la vida de Maria Callas, tant en la vida com en la carrera.
Jo crec que és fonamental aquestes vivències negatives en la vida. Moltes vegades quan llegim biografies d'artistes o d'intèrprets o de músics, doncs descobrim que hi ha un drama important, moltes vegades d'arrel, que doncs per de manera positiva aprofitar aquesta mala experiència, doncs ho aboquen tot a l'art i a l'expressió artística. Llavors potser aquest tipus de persones tenen més necessitat d'expressar-se que unes altres.
I busquen l'efecte que no han trobat en la família, especialment en la mare, en altres camps. Encara que Calas diu, igual que hem dit a la capçalera del programa, que jo no busco diners, ni fama, ni carinyo, en el fons és on ella se sentia reconeguda i se sentia per sobre dels altres d'alguna manera. Aleshores, sí que és veritat que Evangelina va educar musicalment tant a Jackie com a Maria Callas, les va portar a classes de piano, lliçons de piano, fins que va decidir que en un dels viatges a Grècia, això va ser quan el matrimoni Kalogeropoulos va tornar a Grècia, estem parlant de moments de guerra, tant era així, voleu que us digui una anècdota, que a mi sempre m'ha semblat molt cruel, portava les dues filles al conservatori, però va apuntar a Maria Callas a classes de cant perquè va pensar que potser així la afeminaria una miqueta. Doncs feia que fos Maria Callas qui havia de passar enmig dels bombardejos durant la Segona Guerra Mundial per anar a buscar el racionament. No li deia a Jackie, vés a buscar, sinó que Maria Callas havia, ja de molt nena, estic parlant quan tenia 11 anys, havia de jugar-se la vida per anar a buscar la ració de pa. Aquestes coses que semblen que són pures anècdotes marcaran aquest sentit tràgic i dramàtic de la seva veu, d'aquesta veu tan diferent a totes. El drama està en ella mateixa, en el seu ADN i en les seves vivències.
Realment jo desinteixo de la frase que has dit, no? Que és una frase seva, que diu que no necessita carinyo. Jo crec que precisament doncs, aquesta expressió és una demostració material de la necessitat de carinyo que
absolutament
resideix en tota ànima humana.
Quina vida més dura.
Sí, sí.
I amb la seva germana feia com la mare, la tenia aquesta diferència?
No, la seva germana tenia bona relació amb Maria i s'estimaven entre germanes. El que passa és que sempre van ser un rival. Jackie era una nena molt maca, una nena que tenia un futur prometedor. La feien sortir amb els soldats, amb els aliats de la Segona Guerra Mundial que estaven llavors a Grècia. La feien sortir a prendre doncs un refresc o així, i Maria anava de carabina perquè clar, qui l'havia de voler.
És que recordem la posició de la dona en aquella època.
Exactament.
el gran futur d'una dona era casar-se, si era amb un militar doncs perfecte, i tenir fills, i posar-se a tenir fills. Aquest era el fantàstic futur que tenia, que tenien les dones, no? Per Maria no li tenien tampoc ni destinada ni pensada.
Absolutament. Maria havia de ser la filla que es quedés cuidant dels pares. Ja està.
Doncs bé, anem a seguir i llavors descobrim la primera persona que no li demostra aquest despreci, no? Sinó que realment potser són els primers reconeixements que té a la seva vida, que és la mestra que la descobreix, que és una soprano espanyola anomenada Elvira de Hidalgo.
De fet, Elvira de Hidalgo, tens raó, que és la primera que la descobreix perquè descobreix el potencial, però dos anys abans comença Maria Trivella al Conservatori d'Atenes, que era molt prestigiós, fa dos anys de cant, però té una veu tan lletja com ella. Tothom ho diu, però aquesta noia és cantant, té una, com li deien posteriorment, la gran botxatxa, que vol dir el bozarrón, la bauota, no? Perquè no sabien posar-li una categoria, no sabien si era una contralt o si era una mezzosoprano o què era, perquè tenia una veu fora del comú, no
fora
estava
comú,
definida.
Diferent.
Sí que és veritat, Cristina, el que tu dius, que va ser quan Elvira de Hidalgo, que era la gran soprano espanyola de llavors, que estava precisament a Grècia, doncs la va descobrir
doncs a través de l'audició Ocean to Mighty Monster de l'òpera Oberon de Carl Maria von Weber,
que és precisament el que estem
ara escoltant ara mateix.
Aleluia, que comencen a reconèixer-la. Jo tinc una pregunta per tu, Patrícia, que ets l'apassionada de Maria Callas.
No,
apassionada.
Ho hem anat descobrint.
Tant se'm nota.
Amb tots aquests programes.
Jo us dic que si la sentiu en directe alguna vegada veieu que no toca la flauta, sinó que canta a través de la flauta. Això li han dit.
Gràcies.
I és una cosa molt maca i jo estic completament d'acord.
Gràcies. I la meva pregunta és que si aquest timbre de veu era tan difícil de posicionar en un registre o en un altre, potser això també donava, era un avantatge o podia donar-li doncs,
una peculiaritat,
més,
no?
Sí, més polivalència també a l'hora de poder cantar potser com a soprano o com a contralt segons com.
Justament, molt bé aquesta observació, perquè moltes vegades un defecte s'acaba convertint en una virtut, en allò que fa diferent a una persona que en principi semblava que havia de ser quelcom negatiu, no? En aquest cas, què és el que troba Elvira d'Hidalgo? Clar, sent de sobte veu una nena d'apenes 13 anys, 13, repeteixo, 13, que li ve amb aquesta àrea que acabem de sentir. En aquesta àrea hi ha uns registres enormes que van des d'un si bemoll agut fins a un si bemoll greu.
És impressionant.
Que li direm de Poitrin, que Poitrin, perquè Elvira d'Hidalgo era una professora de l'escola francesa, tot i ser espanyola, i per tant, dins de l'escola francesa Kant s'utilitza el pit, el Poitrin és el pit, i aquest és el gran ressonador, sobretot per les notes greus, i cal estenir a tot. I aquesta dona diu, però aquesta noia pot fer coses increïbles. A part d'això, també és veritat que era una noia que va començar a entendre que tenia un potencial diferent i això li feia estar més de 5 hores que duraven les classes d'Elvira d'Hidalgo escoltant a tots els seus companys, barítons, tenors, baixos, sopranos, mezzosopranos, contralts, tots, sempre, es coneixia tots els papers i s'estava allà al conservatori i no sortia d'allà. Allò va començar a convertir-se en la seva casa autèntica.
Aquí la carència, jo crec que es mostra més encara la carència d'afecte que tenia a casa.
Exactament. I fixeu-vos, us he parlat dels 13 anys, però és que només amb 15 anys ja va fer la seva primera aparició amb l'òpera Fidelio de Beethoven, que és l'única òpera que ha compost Beethoven, al Teatre Olímpia d'Atenes amb l'àrea A Pérfido.
Doncs bravo per Elvira d'Hidalgo, aquesta soprano espanyola que treballava al Conservatori d'Atenes i que va descobrir, va ser la primera que va veure a Maria Callas per dins i no per fora.
Exactament. Jo et proposaria, Jèssica, que ens posis un breu fragment, si el tens a mà ara, de l'entrevista a Elvira d'Hidalgo.
Sí.
És un breu fragment on bueno, li fan una entrevista, ella ja és gran i és una dona, a més, si la veieu en el YouTube, busqueu entrevistes d'Elvira d'Hidalgo, veureu que té 80 anys i fuma com un carretero, i sentireu en francès, després us ho traduïm, què pensava de Maria Callas.
Se m'ha frappé. Elle me regardait tout le temps. Mais avec sa bouche, sa grande bouche, ses yeux qui parlaient. Ça m'a frappé. Je dis ça, c'est quelqu'un.
Comme élève, comment était-elle?
Ah, parfaite.
C'est-à-dire?
Docile, intelligente, travailleuse. Travailleuse, c'était quelque chose de formidable. Je n'avais pas besoin de le répéter une phrase deux fois. Je disais, oui, capito. Le lendemain,
tout était en
magnifique.
Place.
Et tout comme ça. Elle était très musicale et musicienne parce qu'elle connaissait très bien la musique, elle jouait du piano très bien.
Com veieu, és molt comprensible el francès d'Elvira d'Hidalgo com a espanyola que era. Ella diu, em va cridar molt l'atenció com era ella, com cantava amb la seva boca gran, els seus ulls grans. També diu en aquesta entrevista, ja tenia unes mans molt maques i molt expressives i es cuidava molt les ungles, Maria Callas. Però el més increïble era la voluntat que tenia com a alumna. Només deia una cosa, o capito,
perquè parlaven en italià, llavors ho he entès i a la següent classe ja ho tenia tot a lloc.
Coses importants, també era molt treballadora, una cosa és el talent, però
molt constant,
el treball ha de ser-hi. I hi ha una frase que m'agrada molt que diu que és musical i a més té bons coneixements de músic, és musical i bon músic, és a dir, en els cantants hi ha una mica la mala fama d'alguns cantants
de que no saben
que
música,
no saben música, no saben llegir, no saben, no tenen prous coneixements, no només de base de llenguatge musical, estem parlant de cultura musical, que no n'hi ha prou, en canvi, com que l'instrument és a dins, doncs de manera natural tenen un talent. No passa en el cas de Maria Callas, i és una cosa doncs, que aquesta professora també valora, i és una cosa que normalment es fa latent en un artista.
Ella havia estudiat piano.
Ella havia estudiat piano, i degut a això, de fet, els que sou músics i esteu escoltant aquest programa, us invito a que un dia que escolteu qualsevol de les àries de Maria Callas, tingueu la partitura al davant i veureu que absolutament ortodoxa és cantant la partitura. Maria Callas sempre deia, els artistes hem d'estar al servei de la música, mai al nostre propi servei. I aquesta frase jo me l'he apropiat perquè necessito recordar-la molt, molt, molt sovint i m'agrada tenir-la present.
La humilitat és un punt en comú dels grans, grans mestres.
En una consulta, en els cantants existeix la improvisació o que es porten la partitura al seu terreny?
Moltes vegades masses.
Hi ha de tot. Quan més ignorància hi ha, més
que els que sou
intèrprets permeten de vegades. No?
S'ha de pensar que el món de la lírica, especialment del bel canto, prové d'Itàlia, abans fins i tot de Caruso, del famós Caruso. I abans la gent cantava per oïdes, no per un estudi. Maria Callas realment posa l'òpera al mateix nivell que qualsevol instrument solista, és a dir, és impecable cantant, no fa una coma de més ni una coma de menys, i no per això deixa de posar la seva empremta.
Hem de dir també això, que el món operístic és un món molt maquillat, molt teatral i molt vistós, aleshores sí que és un punt atractiu per a aquella persona que és més ambiciosa que artística i que vol triomfar i mostrar doncs, un brillo que potser està només per fora i no per dins.
Per tant, seguint amb la història de Maria Callas, la tenim ja debutant en el Fidelio als 15 anys a Atenes. Posteriorment li comencen a venir papers, sobretot el paper de Santuzza a l'Òpera d'Atenes, ja entra dins de la companyia sent molt jove. Estem parlant del paper de Santuzza dins de Cavalleria Rusticana, que aquí ja demostra que quin tipus de soprano comença a vislumbrar-se, que és Maria Callas, que serà un soprano dramàtic, que pot cantar àries com la que sentirem ara, que és una absoluta meravella.
Amb la biografia de Maria Callas i posteriorment marxa a Nova York amb el seu pare, donat les fortes desavinences que tenia amb la seva mare, doncs, que hem explicat doncs, al principi, crec que no cal explayar-nos més amb aquest tema, i allà comença doncs, la plenitud de la seva carrera. Viatja a Itàlia també i interpreta Wagner, Parsifal, les Valquíries. Cansada un dia d'hotel, comença a cantar el rol d'Elvira, no?
Sí, perquè, de fet, què passa? Que se li comença a categoritzar la veu per cantar, clar, és una gran veu, i llavors li donen el paper de Kundry, de Parsifal, li donen Brunhilde, grans papers dramàtics, però està una mica cansada de cantar-los, que per cert els canta en italià, que això és molt graciós, no en alemany.
Llavors un dia està en l'hotel on casualment s'hospeda un dels més grans directors d'òpera d'aquell moment, que és Tullio Serafín, i així un matí agafa i comença a cantar a la seva habitació amb bata, comença a cantar el rol d'Elvira, d'Ipuritani. I la dona de Tullio Serafín la sent, perquè està en el pis de sobre, i la sent, diu, escolta, Tullio, que aquí hi ha una noia, em sembla que és la Calas, que està cantant Ipuritani. Diu, què em dius? Diu, m'ho dius en sèrio? Ostres, doncs resulta que la dona Elvira, que l'Elvira que tinc per Ipuritani s'ha posat malalta, i per d'aquí una setmana necessito una altra. Faig cridar a la Maria que baixi i que em canti a veure el que pot. I li diu, ets tan fantàstica que et vull en una setmana fent aquest rol. I ella diu, en una setmana, mestre? I llavors pensa ella mateixa, si el mestre Tullio Serafín m'ha dit que jo puc cantar Elvira en una setmana, és que puc fer-ho.
Seguim amb la vida de Maria Callas, fantàstica interpretació.
Amb la vida i la música.
I la música.
I la música. Tenim, doncs, que en aquesta època ella ja sí que experimenta un canvi espectacular en el seu físic.
Exactament.
Perquè doncs, pren la determinació de que vol estar prima.
És que passa una cosa, Cristina, que resulta que, clar, tenim a la Callas viatjant molt de Nova York a Itàlia i ja començant a moure's, però té una limitació. Ella, com a persona i dona autoexigent, diu, jo no puc fer certs papers perquè el meu físic m'ho impedeix. Com puc ser una joveneta butterfly de 15 anys si peso 120 quilos? Pesava 120 quilos. Mm-hmm. En aquella època...
Haig de buscar alguna fotografia...
Ja veuràs. Era tremenda, era molt gran la Callas.
Costa
feia 1,67 m.
Identificar-la abans i després.
Clar, és que m'imagino delicada, amb aquells ulls.
Sí, sí. Feia 1,75 m, era alta com jo, més o menys, i pesava 120 quilos. Imagineu-vos com era. Llavors, què passa? Que en aquella època hi havia una estrella a Hollywood que triomfava, que era Audrey Hepburn. I aquí Callas es va inspirar i va trobar el perfecte referent per poder fer certs papers que no podria fer de cap manera si no s'aprimava.
I què és el que va fer... Atenció a l'acció extrema per poder aprimar-se sí o sí.
Això, jo crec que aquesta dona no tenia por a res. I el que va fer és empassar-se una tènia. Empassar-se una tènia, que és un cuquet.
És un cuc.
Solitària, no?
Una solitària. Sí, i gràcies a això, doncs, i molts massatges també, molts massatges corporals, perquè penseu que el teixit li va quedar, que li penjava de per tot arreu, es va aprimar fins als 65 quilos.
La meitat.
Un figurín.
La meitat de Callas. Realment, jo crec que la imatge que ens queda a tothom doncs és la imatge més prima ja, amb aquests 60 quilos.
De fet, va ser tan espectacular el canvi que va fer que el mateix Yves Saint Laurent la va prendre de musa i tots els vestits que feia servir en els recitals o en les sessions de fotografia eren d'alta costura, els hi feia Yves Saint Laurent. Fins i tot... Perdoneu, però és que...
Brava.
Havíem de posar un primer pla.
Sí. Aleshores, què passa? Que, clar, tots els sobreintendents i gerents de tots els teatres d'òpera importants del món, sigui Estats Units, com serà el Metropolitan o sigui Europa, comencen a tenir clar, la Callas desperta un gran carisma, ja no només perquè pot fer rols fràgils com des de la butterfly, que implica potser un tipus de veu lírica amb coloratures, que són aquestes filigranes que pot fer la veu, molt més tènues, fins a una Brunhilde de Wagner, o fins una cavalleria rusticana, papers molt dramàtics, o fins una Carmen, que és un paper per mezzo.
A banda dels recursos musicals, el que era un abans i un després Maria Callas era la interpretació. Ella era una actriu. Uh-huh. Aleshores, a òpera, els papers li donava molta més vida, era com en tres dimensions. Uh-huh. Abans de Maria Callas no hi havia aquest tipus d'interpretació tan complet.
Clar, el referent que trobem abans de Maria Callas era la gran Tebaldi, Renata Tebaldi, que era l'estrella de la Scala de Milán, i era una dona que tenia una veu excepcional, excepcional, d'una bellesa infinita, però és veritat que no tenia allò que tenia la Callas, que amb el temps es va dir, és que moltes sopranos t'emocionen, però només la Callas t'emociona en un segon. Uh-huh. Aleshores, sí, Callas sabia que la seva fita era conquerir d'una banda el Metropolitan i d'una altra banda la Scala de Milán. Uh-huh. Amb això hem de dir que des dels 26 anys ja està casada amb Meneghini, en Gianbattista Meneghini, que era un senyor molt ric, 30 anys més gran que ella, que li va fer una miqueta de pare i també de mànager, i gràcies a ell en part doncs la Callas va arribar a tenir contacte amb el sobreintendent Ghiringhelli, que era el sobreintendent de la Metropolitan Opera House, i allà va fer la seva gran Tosca, i aquesta a més és live, és en directe. Sabem que és com un crim trencar aquestes àrees, però volem fer un recull en homenatge a Maria Callas. S'ha de dir que, tot i casada amb Meneghini, el matrimoni és convidat al barco d'Onassis, al Cristina, i allà se n'adona que Maria Callas i Aristòteles Onassis tenen moltes coses en comú. Són grecs els dos, tenen la mateixa edat, entre ells parlen grec, de sobte connecten d'una manera molt especial a nivell d'arrels, i això Meneghini ho veu. Anys més tard es faran amants, seran parella, no s'arriben a casar mai. Es diu que Onassis va deixar embarassada Maria Callas, però li va demanar d'avortar.
Maria Callas també va deixar de cantar.
Va deixar de cantar per Onassis, perquè realment era l'amor de la seva vida. Onassis no la va tractar molt bé com a dona.
Ell no valorava tampoc la seva feina com a cantant.
I realment Onassis, bueno, com a home doncs molt orientat cap al jo puc més, un cop va quedar vídua la primera dama dels Estats Units, Jacqueline Kennedy, va trobar com un altre repte i va deixar Maria, però sempre va ser Maria l'amor de la seva vida. Sempre seguia, ja quan vivien a París, quan Maria vivia a la Romandel, en el seu apartament de París, Onassis li trucava a la porta diverses vegades en plena nit: Maria, obre'm la porta, i ella deia no t'obriré la porta. Jo crec una mica que el 75 va morir Onassis, uh-huh, i el 77 va morir Maria Callas. Jo crec que va morir, no se sap de què va morir, però va morir,
és un misteri,
va morir una mica de soledat. Jo crec que és una dona que es va trobar sola en l'Olimp, que està reservat pels únics, i m'agradaria, doncs, si podem, poder acomiadar una mica el programa amb un dels papers i dels rols que la van fer especial.
Sí, que la van, jo crec que la van mitificar del tot. Anem amb Casta Viva, doncs, de l'òpera Norma de Bellini.
Amb Casta Viva ens quedem, uh-huh, en aquest Tertulian Acústic especial Maria Callas. Moltes gràcies, Patricia Adeno i Cristina Casale.
Gràcies, Jessica.
Com ja sospitava, ha estat molt emocionant. Gaudim d'aquest tema. Fins la propera.
Gràcies, i no deixeu d'escoltar la Callas.
Thank you. Oh!